El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
7 minuts passant del punt de les 8 del matí. El 20 de juliol farà 5 anys de la posada en funcionament de l'allargament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell. Va ser llavors quan es va inaugurar les noves estacions de Can Feu Gràcia, Sabadell Plaça Major, la Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Part del Nord. I coincidint amb aquest aniversari, en els pròxims dies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha de posar en marxa una ampliació de les freqüències que permetran que en moltes hores del dia hi hagi un tren disponible cada 5 minuts. De tot això en parlarem avui al Cafè de la Ràdio, on parlem conversant amb Marta Subirà, presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a vosaltres.
Coincideix aquesta entrevista amb els 5 anys després pràcticament de la posada en marxa de les noves estacions. De fet, fèiem ara el càlcul que el 20 de juliol farà exactament aquests 5 anys. Com diria que està funcionant la línia en aquests 5 anys de perllongament?
Doncs la línia està funcionant molt i molt bé. La veritat és que, malgrat aquests 2 anys que hem passat de pandèmia, on, òbviament, el transport públic ha estat un dels elements més afectats, perquè la manca de mobilitat i els confinaments diversos que hem tingut, també el fet de que la gent segurament s'ha sentit més segura anant en vehicle privat, doncs han impactat de manera important. En aquests moments ja estem amb uns nivells de recuperació de demanda molt importants. Aquest 2022 nosaltres ja el considerem l'any de la recuperació, i ara per ara les estacions de Sabadell i el conjunt de la línia del Vallès ja està per sobre del 90% de recuperació de la demanda respecte al 2019, que sabem que va ser el millor any del transport públic, no només a casa nostra, sinó a nivell mundial. Per tant, teníem el llistó molt alt a nivell de nombre de viatges i de viatgers. La tendència, per tant, del transport públic era molt positiva, anava a l'alça. Teníem grans perspectives també per les 5 estacions noves que s'havien fet en l'àmbit de Sabadell, i la pandèmia ens ha trencat una mica totes aquestes previsions, però estem veient que ho podem recuperar en els propers mesos i en els propers anys, segur, amb tota garantia.
Clar, segons les dades que ens han fet arribar des de Ferrocarrils, l'estació, per exemple, de Sabadell Plaça Major estava l'any 2018 a l'entorn dels 647.000 viatges. Actualment estem en els 522.000, per tant, molt pròxims a aquestes xifres. Sabadell Plaça Major, Sabadell Nord, les estacions amb més pressió de viatgers, amb més presència de viatgers. Entenc que això ja és el que preveien, no?, que aquestes dues estacions serien les que canalitzarien més aquest ús dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.
Efectivament, aquesta era una de les previsions que teníem i que, com deia, s'ha complert. També el fet, un dels elements que es tenia en compte quan es van fer aquestes 5 noves estacions, és que Sabadell pogués disposar d'un metro intern, que la gent, a banda d'agafar el tren per desplaçar-se per altres estacions de la línia, ho fessin a nivell intern i poguéssim eliminar desplaçaments en vehicle dins de la pròpia ciutat. I això també s'ha complert amb escreix. Un 25% de les persones que es mouen des de Sabadell ho fan per fer viatges interns, i la resta ho fan a partir del que ja feien abans, que era desplaçar-se en el conjunt de la línia del Vallès.
I quina importància li dona això, aquest fet, el fet que un 25% dels sabadellencs que fan ús de Ferrocarrils de la Generalitat li donin aquest ús de metro per Ferrocarrils? Quina importància té aquest fet?
Doncs té una importància cabdal, perquè aquesta línia, la línia de Barcelona-Vallès, ha tingut tradicionalment la funció de desplaçar a les persones per totes les línies, però en principi d'una ciutat cap a una altra. I el fet de que tant a Sabadell, com també passa amb el perllongament que es va fer a Terrassa, hagin pogut crear aquesta funció, no?, de metro, ens ajuda a complir aquest objectiu que tenim de descarbonització, que no és només a nivell metropolità, a nivell del que és la comarca, sinó també en totes i cadascuna de les ciutats. S'ha de dir que jo, que soc de Sant Cugat del Vallès, crec que aquesta funció de metro, que a Sant Cugat també la podrien fer les nostres estacions, no la fan amb tanta intensitat com sí que l'estan fent a Sabadell i a Terrassa, i aquí tenim un punt d'enveja i de reforç que també hem de fer a altres ciutats, no?, que tenen aquesta possibilitat de tenir diferents línies, que òbviament hi ha ciutadania que es desplaça també entre les diferents estacions de Sant Cugat i tenen la possibilitat de fer-ho, però segurament no amb tanta amb tanta intensitat com ho han assumit els sabadellencs.
Clar, en aquest sentit, parlava al principi de que aquest any el cataloguen cop a l'any de la recuperació, no? Però les xifres encara no han arribat del tot als nivells que teníem a l'any 2019. És cert que va ser un any molt espectacular a nivell de transport públic. Aquí fa falta una millora de la confiança del ciutadà envers el transport públic o s'ha d'entendre que la pandèmia potser també ha capgirat la manera com tots plegats en teníem la mobilitat i com ens movíem per Catalunya?
Mira, jo crec que hi ha una causa bastant determinant, que és que encara estem fent molt teletreball. És a dir, el teletreball ha vingut per quedar-se, hi ha moltíssimes empreses, començant per la pròpia administració, però fa uns dies parlàvem amb una empresa de telecomunicacions que ha inaugurat fa poc una nova seu a Barcelona i parlàvem amb una de les persones directives i em deia que també ells estan fent 3 dies de teletreball i només 2 dies presencials. Això impacta absolutament amb el nombre de viatges que fan les persones per desplaçar-se per aquella funció que segurament és la més recurrent, que és anar a treballar cada dia. Per tant, ja només a partir d'això ja hi ha una explicació clara del perquè d'aquest puntet que ens falta per tornar als nivells del 2019. És més, segurament si ho analitzem, encara devem tenir un punt més d'un ús diferent, perquè si restem tot el teletreball encara hauríem d'estar segurament una mica per sota. Per tant, no em preocupa el tema de la confiança. Crec que la gent té una plena confiança en el transport públic. Hem insistit molt durant tot aquest període en que viatjar en transport públic és segur, amb totes les mesures d'higiene, de seguretat que s'han anat implantant, que continuem fent nosaltres. Evidentment insistim, i ho fèiem, sembla, també ahir el conseller de Salut del Govern, insistim en la necessitat que en el transport públic es continuï fent servir la mascareta. És probable que sigui recomanable, i també ho estan dient així, que també s'utilitzi en altres espais tancats on hi ha moltíssima gent, i per això estem veient aquest rebrot de Covid, que en cap cas es pot atribuir en el transport, on és encara l'últim reducte on és obligatori. Sí que hem vist una certa relaxació per part d'alguns usuaris, també ara que arriba l'estiu, amb persones que venen de fora i potser en els seus països no hi són, però no ens cansarem d'insistir en la importància de seguir-la portant.
Me'n vaig a un altre tema, el desitjat augment de freqüències a la línia del Vallès. Com tenim aquesta situació? Ja hi podem posar data? Quan començaran a circular els trens de forma més assídua per aquesta línia?
Doncs encara no hi podem posar data perquè hem tingut una sèrie d'elements, com a vegades passen amb aquests projectes que són d'una magnitud tan gran, s'ha de tenir en compte que aquest nou itinerari que s'ha d'implementar a la línia del Vallès és una iniciativa que fins ara una empresa com Ferrocarrils no havia dut a terme mai, una iniciativa d'aquesta magnitud que suposa tants canvis, el fet d'incorporar de cop 15 noves unitats que s'afegeixen a les que en aquests moments ja estan circulant. Canviar tot el que és el sistema d'horaris per sistema de freqüència, ja no hi haurà un horari de tren, sinó que quan anem a l'estació el que veurem és quant de temps falta perquè arribi el proper tren, però ja no haurem d'anar mirant si és el de les 8:20 o el de les 8:24. S'ha de canviar tota la... Suposa també tot un canvi de senyalització. Són uns trens nous que tenen característiques i components diferents als existents. Per tant, com deia, és d'una magnitud important. Aquí ens han impactat diverses coses. Per una banda, la pandèmia va retardar l'arribada de les 15 unitats de tren. De fet, n'hi ha una, l'última, que encara no té data d'arribada, perquè s'hi va afegir un altre element que els oients segurament no hauran sentit a parlar durant tots aquests anys, que és aquesta crisi de components que hi ha, una crisi de fabricació de components, que han fet que aquests trens que han estat durant un període, bueno, que estan encara en període de proves, que els anem incorporant i la majoria de les persones que ens escolten, si són usuàries de Ferrocarrils, segur que han tingut l'oportunitat ja de pujar en un dels trens nous, però encara estan en període de proves. Quan es detecta alguna cosa que no acaba d'ajustar del tot, com per exemple hem tingut algun problema de climatització, hem tingut algun problema de que la megafonia estava massa alta, el portem a taller i necessitem potser canviar alguna de les peces. Doncs el fet que no ens arribessin tots els components ha fet que aquest últim tren, que ens arribarà una mica més tard, l'haguem hagut de... o no s'hagi pogut muntar perquè les seves peces les hem estat utilitzant per fer reposicions de les unitats que ja teníem. Aquest ha estat un segon element. El primer, la pandèmia, que ha fet que retardessin els trens en general. Segon, la crisi aquesta de components, que fa que també estiguem tenint un punt de retard amb la seva posada en marxa. Un altre element també és que dins de Ferrocarrils estem en ple procés de negociació col·lectiva, i això també ha impactat en tot el que és la referència a la formació dels maquinistes que han de conduir aquests nous trens i que han de conèixer tota aquesta senyalització nova i tot aquest nou itinerari. I, per tant, encara confiem que estiguem dins del que anomenem el període d'estiu, eh? Però en aquests moments ja estem avaluant que ens n'anirem cap al mes de setembre, més que no pas abans del mes d'agost. El que volem és que els trens funcionin, que funcionin bé, que les persones que hi viatgen estiguin confortables i que puguem oferir totes les garanties que l'itinerari funciona correctament. Per tant, no és tan important fer-ho amb una data concreta, sinó que en el moment que ho fem, doncs, funcioni correctament. I com que també tenim aquest element de que encara no hem recuperat del tot la demanda, doncs tampoc és tan crític que haguem de córrer per afegir aquests 15 nou trens a la línia.
En qualsevol cas, sí que dins d'aquest 2022 això sí que es pot garantir?
Sí, vaja, toco fusta, toco ferro, tot el que calgui, però en principi dins del 2022 segur.
Volia aprofitar també que la tinc al telèfon, perquè a Sabadell hi ha un debat de ciutat ara mateix a l'entorn de la necessària construcció o no de determinades infraestructures viàries, en aquest cas, però que balla amb aquest debat, ha tornat a sortir damunt la taula, per dir-ho d'alguna manera, aquesta reivindicació per tal que s'ampliï la línia dels ferrocarrils de la Generalitat des de Sabadell, part del nord, fins a Castellà del Vallès. És una qüestió que tota la setmana vaig dir a les tertúlies que ho hem preguntat repetidament a diferents presidents de ferrocarrils al llarg de la història del programa, i pràcticament sempre se'ns diu que ara mateix no és damunt la taula. Li vull preguntar, Ferrocarrils té damunt la taula la possibilitat de fer aquesta ampliació de la línia fins a Castellà del Vallès?
Ferrocarrils no determina per ella mateixa com a empresa quines han de ser les infraestructures que s'han de dur a terme en aquest àmbit ferroviari al país. Nosaltres som una empresa que està integrada, òbviament, en l'estructura del govern de la Generalitat i concretament en el Departament de la Vicepresidència de Territori i Polítiques Digitals, i és el departament que fa els plans d'infraestructures, tant viàries com ferroviàries, i a partir d'aquí ens encarrega projectes i que els duguem a terme i que els acabem gestionant. I en aquest moment, he de dir el mateix que deien els meus antecessors, que aquest no és un projecte que se'ns hagi encarregat per part del govern i que no em consta que estigui en el vigent pla d'infraestructures. Per tant, govern i en aquest cas també l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, són els que dissenyen aquests plans més de gran abast, no?, de les infraestructures de Catalunya, i a nosaltres se'ns encomana, de la mateixa manera que tenim projectes en aquests moments, com l'encomana de fer el que anomenem les Rodalies de Lleida, no?, Lleida, Cervera, Manresa, o ara el tramvia del Camp de Tarragona, o una millora de les integracions urbanes a Igualada i a Manresa, per exemple, que aquestes coses sí que les tenim, i les tenim amb calendari, no?, pels propers anys, doncs aquest perllongament fins a Castellà no hi és, cosa que no vol dir que no hi pugui ser en els propers anys. També és cert que la dècada passada ha estat la dècada de la línia Barcelona-Vallès, amb aquests perllongaments en l'àmbit en el ramal de Sabadell i en el ramal de Terrassa, amb unes inversions molt importants per part del govern, i que ara aquesta dècada que ve ens centrem en l'àmbit de la línia Llobregat-Anoia i amb un element que les connecta les dues, que és aquest perllongament de la línia 8 i la connexió de les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès, que permetran fer de manera pràcticament contínua aquesta U, no?, podríem dir, entre les dues línies, que crec que serà bàsic. Avui parlava amb l'alcaldessa de Sant Boi i em comentava, per exemple, el coneixement que ells tenen de la necessitat d'aquesta connexió, perquè moltíssima gent de Sant Boi estudia, per exemple, a la Universitat Autònoma, i que ara mateix tenen un trajecte pràcticament impossible de fer en transport públic o amb una durada en temps molt, molt llarga, i que, en canvi, quan estiguin connectades les dues línies, doncs això millorarà moltíssim aquesta interacció entre les dues comarques, no?, del Baix Llobregat i del Vallès Occidental. Per tant, moltes millores que repercutiran positivament, segur que amb gent de Sabadell, per exemple, o del Vallès, que treballa al Baix Llobregat i que ho podran fer de manera molt més fàcil, i en canvi aquest perllongament cap a Castellà, que segur que algun dia es farà, doncs ara mateix no està en calendari.
Marta Subirà, presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la vostra disposició.